Avui és divendres, dia sagrat i de pregària per als musulmans. En realitat, però, és i continua sent un dia de pànic a la Franja de Gaza. S'esgota el temps de l'ultimàtum de 24 hores que ha donat Israel perquè la població del nord de la Franja abandoni la zona. Però com s'evacua 1 milió de persones en aquest temps? L'ONU i diverses ONGs denuncien la situació i pressionen a hores d'ara perquè el rellotge s'aturi. El primer ministre israelí acaba de dir, però, que això és només el començament del que està per venir. Mentre Israel confirma que ja ha fet algunes incursions localitzades a la Franja per evitar nous atacs i buscar hostatges, estan explicant. I la pregunta és si això ja és l'inici de la invasió terrestre. En aquest Catalunya Nit anirem a la zona amb els nostres enviats especials i sentirem polítics de diversos països parlant sobre la qüestió. Entre ells hi ha el primer ministre d'Escòcia. Es diu Humza Yousaf i té els seus sogres atrapats a la Franja.
Israel té el seu dret a protegir-se del terror, però no pot ser al preu d'homes, dones i criatures innocents que no tenen res a veure amb els atacs, i aquest càstig col·lectiu s'ha de condemnar.
Cap d'ells, dels polítics, ha aconseguit aturar el bany de sang que començava fa una setmana, en sàbat, el dia de descans en la tradició jueva. On sí que la paraula és la protagonista és en la política més propera, que ens deixa una primera ronda de contactes conclosa de Pedro Sánchez amb tots els grups parlamentaris, tret de Vox, de cara a la investidura. I aquesta era la resposta de Junts.
Continuem lluny d'aquest compromís històric.
És una llunyania real o més aviat una escenificació clàssica en una negociació? Ens ho preguntarem i també us preguntarem a vosaltres si us sona aquesta música. Cocomelo, en una sèrie per a preescolars, les seves formes i colors atreuen els nadons, però hi ha qui alerta del risc de sobreexposar els més petits a aquests estímuls continus. El 75% de les llars d'infants han detectat que les criatures sobreexposades a les pantalles tenen retards globals en el desenvolupament. I parlant del món audiovisual, farem balanç de Sitges, que clou aquest cap de setmana el seu festival, i parlarem amb Àlex Gorina, col·laborador d'aquesta casa, molt lligat a l'èxit d'aquest festival, i amb ell repassarem anècdotes d'aquest esdeveniment, d'aquest festival. Per exemple, sabíeu que el nostre company va salvar la vida un actor que visitava el festival? Doncs bé, us ho explicarem d'aquí una estona. Passen 3 minuts de les 10, sou a Catalunya Ràdio. Benvinguts al Catalunya Nit.
Catalunya Nit.
Compte enrere, perquè expiri l'ultimàtum llançat per Israel perquè els civils fugin del nord de Gaza, on viuen més d'un milió de persones. Aquest advertiment contra rellotge indica que la invasió terrestre de l'exèrcit israelià a la Franja pot ser imminent. De fet, en les últimes hores, soldats i tancs israelians ja han protagonitzat incursions puntuals per intentar buscar el centenar d'hostatges que continuen a mans de Hamas. Connectem a aquesta hora amb els enviats especials a Jerusalem, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit, Vicent.
Bona nit.
L'ONU ha fet una crida desesperada perquè creu que aquest ultimàtum és perillós i, a més, impossible de complir.
Sí, així és. Van sortint persones, però evacuar una ciutat i una zona amb més d'un milió de persones és pràcticament impossible. Milers sí que han deixat ja la ciutat de Gaza i la resta de poblacions del nord de la Franja. Moltes d'elles ho fan a peu perquè no tenen vehicles o perquè no hi ha combustible a causa del bloqueig que manté Israel. Altres amuntegats en camions, cotxes o furgonetes. Deixen una ciutat de Gaza destrossada pels bombardejos d'Israel. El primer ministre israelià, però, Benjamin Netanyahu, avança que això només és el principi del càstig per l'atac de Hamas de la setmana passada, que va deixar 1.300 morts i prop de 3.000 ferits.
Estem atacant els nostres enemics amb una força sense precedents. Recalco, això és només el començament. Els nostres enemics només han començat a pagar el preu, i no detallo el que ha de venir. Però dic que això només és el principi.
Els palestins de Gaza que fugen viuen aquesta expulsió de les seues cases com la del 1948, la Nakba.
Els va passar als nostres avis, ara ens passa a nosaltres. En el passat, els nostres pares, i ara nosaltres. Ens estan fent fora, això estava planificat. Gaza està destruïda, és una catàstrofe.
Israel pretén que no quede cap civil per acabar amb les infraestructures de Hamas i matar els seus combatents, però la seva expulsió també comporta traslladar ferits i malalts, molts dels quals no ho superaran, com denuncia Metges Sense Fronteres, a que obliguen a evacuar el seu centre hospitalari. L'OMS alerta també que el sud de la franja ja està saturada i no es pot atendre més gent de centres sanitaris del nord. L'ONU ha intentat garantir aliments i serveis bàsics a la població i ha desplaçat gran part del seu personal. Tant les Nacions Unides com nombroses agències internacionals i ONGs han denunciat l'actuació d'Israel i han demanat que respecti els civils.
Avui és divendres, dia sagrat i de pregària per als musulmans, i ha estat un dia d'enfrontaments especialment intensos també a Cisjordània. A Vicent, hi ha hagut protestes en diverses ciutats contra l'operació militar d'Israel a Gaza, i a més, més d'una desena de palestins han mort a mans de colons o bé de soldats israelians.
Sí, així és. La crida de Hamas a la mobilització contra els bombardejos de Gaza ha estat molt seguida en les grans ciutats de la Cisjordània ocupada, i moltes d'elles, com la de Ramallah, ha acabat amb enfrontaments amb la policia. Onze palestins han mort a la Cisjordània ocupada i dos més a Jerusalem Est ja aquesta nit, on les protestes han estat, això sí, menors durant tota la jornada. La forta presència policial ha impedit als musulmans més joves acudir a l'esplanada de les mesquites, tot i que alguns han intentat passar els controls com aquesta jove.
Des que ha començat la guerra, m'impedeixen entrar a la mesquita de l'Aqsa perquè sóc jove. És a dir, quan intento entrar per una porta, les forces d'ocupació no m'ho permeten. Ho intento per una altra porta, i així fins que ho intento per diverses. I això em fa sentir malament.
Demà hi ha nova jornada de vaga a Jerusalem Est.
És l'equip enviat especial de Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, José Antonio Rodríguez, Vicent Mifsud. Gràcies per la vostra informació i bona nit.
Bona nit.
Això passa sobre el terreny i davant d'aquest panorama Europa segueix sense fer els deures i a més mostra dissensions internes, que és el més destacat de les últimes hores. Avui s'han fet paleses aquestes diferències a propòsit del termini que ha donat Israel per a l'evacuació de la franja de Gaza, Adrià Tardi.
El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha estat clar condemnant la decisió d'Israel de donar només 24 hores per a aquesta evacuació. Such
warnings... Aquests advertiments han de ser realistes, i la veritat és completament no realista que un milió de persones es puguin moure en 24 hores.
Però aquest missatge grinyola si el combinem amb el del portaveu de la Comissió Europea.
Els civils han de ser avisats i alertats sobre pròximes operacions militars per poder marxar. I això és el que Israel ha fet.
Potser per aclarir aquests dubtes, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha alineat inequívocament amb Israel, a qui, això sí, ha demanat prudència en la resposta a Hamas.
Les accions menyspreables de Hamas porten la marca dels terroristes i sé que Israel respondrà demostrant que és una democràcia.
On sé que hi ha més sintonia, en canvi, és entre els missatges de Rússia i la Xina, en especial quan parlem de la necessitat de vetllar per la seguretat dels civils. Això sí, la Xina és més agressiva en la retòrica referent als drets dels palestins. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
Bona nit. El cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, ha dit que la causa del conflicte entre Israel i Hamas és una injustícia històrica contra els palestins que no s'ha corregit. Wang parlava en presència de l'alt representant de Política Exterior i Seguretat de la Unió Europea, Josep Borrell, al final de la trobada bilateral. És cert que Borrell i Wang s'han mostrat d'acord en que l'única solució és la dels dos estats, però les declaracions del ministre d'Afers Estrangers xinès de ben segur que no agradaran al govern israelià, que aquests dies ha transmès a Pequín la seva profunda decepció pels comunicats i declaracions oficials tebis de la Xina respecte a l'atac de Hamas des de Gaza. No hi ha una condemna clara i sense embuts contra el terrible atac de l'organització terrorista Hamas contra civils innocents, va dir en conversa telefònica un alt funcionari israelià a l'enviat especial de la Xina al Pròxim Orient, Zai Jun. Una mica com passa amb la guerra d'Ucraïna, la Xina s'ofereix com a mediadora, però tot i les bones relacions amb Israel, Pequín se situa tradicionalment al costat dels aliats de Hamas, sobretot l'Iran. Tot plegat en un evident clima d'accentuació de la divisió del món en dos blocs, el que lideren els Estats Units i el que s'està aglutinant al voltant de la Xina.
I Vladimir Putin, també partidari de vetllar, diu, pels civils, n'ha fet al·lusió de manera polèmica i barrejant-hi, a més, els Estats Units.
Sí, el president rus ha esmentat el setge nazi de Leningrad per criticar Washington pel seu suport al bloqueig.
Es parla de prendre mesures militars i no militars contra Gaza, com va ser el cas durant el setge de Leningrad a la Segona Guerra Mundial. Sabem què significa això, oi? I crec que és inacceptable.
Putin també ha apostat perquè la comunitat internacional empenyi per forçar una aturada de les hostilitats que obri un procés negociador.
Gràcies, Adrià. Tardi, Arnau Maimó, bona nit.
Bona nit.
Amb l'Arnau sentirem què és el que s'ha pogut copsar als carrers del món en manifestacions de signe oposat al món davant la guerra a Gaza com aquesta.
Són milers de manifestants musulmans que han creat consignes contra Israel al Iemen de la mateixa manera que ho han fet a Kuwait, Iraq i Jordània amb motiu del divendres de pregària. Són manifestants cremant una bandera d'Israel a Teheran, la capital de l'Iran, on s'han concentrat milers de persones per denunciar el setge de Gaza. Els enfrontaments també han arribat a Cisjordània, on la policia ha disparat a l'aire per dispersar els manifestants palestins, i en capitals asiàtiques com Seul i Tòquio, manifestants pro-Israel han sortit amb càntics al carrer. En el cas d'Europa, Brussel·les ha acollit les protestes dels pro-palestins. Però també els cants de dol dels pro-israelians.
I d'altra banda, hem de recollir, això passa al Pròxim Orient, però a França han elevat el nivell d'alerta aquest vespre, el nivell d'alerta de seguretat, i l'han portat al màxim després de l'atemptat d'aquest matí en què un mestre ha mort d'una ganivetada en un institut d'Arras, al nord del país, i dues persones més han quedat ferides greus. La policia francesa ha detingut el presumpte autor de l'atac i set persones més. Segons alguns testimonis, l'atacant d'origen txetxè hauria cridat a la és gran en el moment de l'agressió. Els fets han passat tot just quan un divendres de fa 3 anys un mestre francès va morir en circumstàncies semblants que van sacsejar tot el país. París, Isabel Galim.
França reviu avui el trauma de fa 3 anys menys 3 dies. També un divendres, també en un institut, també contra un professor, també un atac amb ganivet. L'assaltant, radicalitzat, d'origen txetxè, antic alumne del centre. Samuel Paty, el professor decapitat fa 3 anys, estava aquest divendres en el record de tothom. Però la víctima d'avui es diu Dominique Bertrand. El context de tensió extrema al Pròxim Orient, a més, eleva el nivell d'alarma a França. Han detingut un home amb un ganivet prop d'un institut en una altra regió del país, i Emmanuel Macron, des d'Arras mateix, ha demanat no cedir al terror.
Pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons...
Som aquí per dir que estem units i que continuem dempeus. I la millor prova d'això és la que ha donat el director de l'institut, que ha decidit obrir demà perquè els alumnes i els docents que ho vulguin puguin tornar. Ha triat no cedir davant el terror.
Le choix est fait de ne pas céder à la terreur.
Però més enllà del dolor d'un atac tan brutal, els serveis de seguretat hauran de treballar en els detalls. La policia va detenir i després alliberar el jove de 20 anys ahir. Des de fa unes setmanes estava classificat com a radicalitzat. Formava part d'una família que el 2014 va estar tancada durant setmanes en un centre de retenció i que va estar a punt de ser expulsada de França. Se'ls havia denegat el dret d'asil. Havien arribat de Txetxènia el 2008. El germà gran és a la presó condemnat per intent d'atemptat. I avui el petit també ha estat detingut a prop d'un altre centre de secundària. El cuiner de la cantina de l'institut i un professor d'educació física estan ferits després d'haver intentat parar l'agressió sense èxit.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
En punt, 11:15 de la nit. Més a prop de casa, Pedro Sánchez ja ha fet una primera ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris, tret de Vox, per a la seva investidura. Si demà es fes el debat al Congrés, no és arriscat dir que no sortiria investit. Dit això, la veritat és que estem al començament de tota la negociació. Poden passar moltes coses, encara hi ha temps, i també recordem-ho, hi ha escenificacions del propi diàleg. De fet, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, encara no ha posat data a la sessió d'investidura. Avui, Sánchez ha escoltat en primera persona el que demana Junts. Anem a Madrid, allà hi ha la nostra companya Àngels Lafuente. Àngels, s'ha vist amb la portaveu de Junts, Pedro Sánchez, la portaveu és Míriam Nogueras, una Nogueras que ha refredat una mica les expectatives.
Sí, podem dir que després de la trobada les posicions són on eren abans de la reunió i que 1 hora i 20 minuts de conversa cordial han servit per comprovar que a hores d'ara l'acord perquè Junts es decanti pel sí a la investidura de Sánchez encara és lluny. En tot cas, Míriam Nogueras ha aprofitat el cara a cara per recordar a Sánchez quines són les condicions per investir-lo i per això li ha entregat el text de la conferència que va fer Puigdemont a principis de setembre, on reclamava amnistia i mediador i un compromís a futur per negociar un referèndum.
Continuem lluny d'aquest compromís històric. No som aquí per escoltar ni per fer allò que s'ha fet aquests darrers 4 anys, perquè tots sabem i s'ha constatat que no ha funcionat.
Des del PSOE eviten donar detalls sobre una futura llei d'amnistia i aposten per fer moltes reunions, parlar i negociar des de la discreció per evitar, diuen, pressions.
En canvi, tot el desgast polític que això representa, que és evident, sembla que amb Bildu serà tot plegat més fàcil.
D'entrades, el que ha transcendit de la reunió d'avui és que la formació Abertzale ja va avançar durant la campanya electoral la seva predisposició a facilitar la investidura de Sánchez perquè l'alternativa, advertien, era un govern del PP de la mà de Vox. I avui, acabada la reunió, Bildu ha reiterat la voluntat de tornar a col·laborar amb un govern de coalició progressista a canvi de més ambició pel que fa a les polítiques socials i laborals i obrir un debat al voltant de la plurinacionalitat de l'Estat. Acabada la roda de contactes, la setmana que ve continuaran les reunions i converses amb els equips negociadors.
I de la política estricta a la butxaca, perquè les dades definitives de l'IPC, l'índex de preus al consum del setembre, confirmen que els preus continuen pujant amb força. A Catalunya, en concret, un 3,4% en l'últim any, una dècima per sota de la mitjana espanyola. En tot això que destaquem, doncs bé, per exemple, els aliments i especialment l'oli d'oliva, que no paren d'encarir-se. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Ah, Ignasi, quan ha pujat en concret l'oli d'oliva?
Doncs mira, és el que es dispara més, eh? Només al setembre, només el mes passat, va pujar un 10%. Es va encarir un 10%. I en els últims 12 mesos, és a dir, des de fa un any, s'ha disparat un 70%. De fet, un 67%, però arrodonint un 70%. Això, l'oli d'oliva. Però la resta d'olis vegetals, en canvi, baixen un 32% en el conjunt de fa un any. Recordem que l'oli de girassol, per exemple, va disparar-se per la guerra d'Ucraïna. Va arribar a pujar-se fins als 3 o 4 euros, ara està ben bé a la meitat d'això.
I dels altres aliments, què ens pots explicar?
Les patates són un 20% més cares que fa un any, les de coure o de guisar, eh? Les patates chips costen un 10% més que fa 12 mesos, l'arròs és un 18% més car, al setembre s'han encarit molt també les llegums i les hortalisses fresques, un 5% més, pràcticament, de fet, la meitat de tota la pujada de l'últim any.
I què podem dir sobre la llet, que és un aliment fonamental i bàsic?
Doncs també. Mira, en l'últim mes més o menys s'ha mantingut igual o potser ha baixat una miqueta, però la llet sencera en l'últim any ha pujat un 13%, la semi un 11%, també pugen un 11%, per exemple, productes tan bàsics com els ous, la xocolata o la sal i el sucre, fixa't, ha pujat un 40% l'últim any.
I a més de l'oli de girassol, si us plau, explica'ns, digue'ns algun producte que baixi.
Doncs mira, la farina baixa lleument un 1,8%, 1%, de fet, només respecte a fa un any, i poca cosa més. La pasta també ha baixat un 2,4% al setembre, però en l'acumulat dels últims 12 mesos es mantem si fa no fa el mateix preu.
Hi ha alguna altra bona sorpresa de l'IPC?
Doncs mira, els subministraments bàsics baixen de preu respecte a fa un any. Parlem, per exemple, de l'electricitat, gairebé un 40% més barata que fa un any, el gas un 23% més barat, l'aigua ha pujat un 1%, també baixa el preu pels transports públics un 4,2%, sobretot per les bonificacions que ha fet l'estat espanyol, i això que la gasolina, per exemple, és un 16% més cara que fa un any.
Això són els preus, la nostra vida quotidiana i també el dia a dia. Passen molts casos per veure els nostres fills, parlar amb ells i també sentir coses com aquesta. Cocomelon! A molts dels que sou pares i mares, tiets, tietes, oncles, àvies, us deu estar sonant això que hem sentit, perquè es tracta d'un producte audiovisual per a nens del món preescolar. Un producte també com aquest altre. I en alguns casos els infants consumeixen aquests productes durant moltes hores. Precisament avui hem sabut que el 75% de les llars d'infants han detectat que les criatures sobreexposades a les pantalles tenen retards globals, ens diuen, en el seu desenvolupament. És una de les conclusions de l'enquesta que ha fet l'Associació Catalana de Llars d'Infants a 130 escoles bressol privades del país. I ara, Maria Costa, explica'ns quines conseqüències han detectat.
Doncs 3 de cada 4 escoles bressol han detectat anomalies a les criatures a l'hora d'aprendre a parlar, dificultats a l'hora de menjar i problemes a l'hora d'establir vincles amb els mestres i els altres infants. Fins i tot dificultats per conciliar el son, retard en el desenvolupament psicomotriu i menys tolerància a la frustració. Segons la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Ruth Baqués, les criatures queden absolutament fascinades per les pantalles i això té una derivada.
Tot el que és l'empatia, el poder veure l'altre, queda afectat greument, perquè a més no estem parlant de 5 minuts, estem parlant d'hores.
De fet, Sergi va més enllà i creu que no s'haurien de fer continguts pensats per a infants de 0 a 3 anys.
Crec que estaria bé que no es fessin continguts de pantalles per nens petits, que les empreses no els fessin. Un ocellet que t'ensenya els colors en anglès, a la pantalla no t'està ensenyant res, t'està fent mal.
I en qualsevol dels casos, què és el que es proposa, Maria?
Protegir les criatures de les pantalles, però de la mà també de les famílies. Segons la portaveu, si s'agafa a temps, la solució és ben senzilla.
Ells el que necessiten és estar a terra, rodolar en el parc, menjar-se la pedra, anar a la piscina amb la mama i el papa i fer jocs de falda, i amb això tens el tractament.
L'enquesta s'ha fet a més d'un centenar d'escoles bressol privades, però l'entitat creu que tot plegat es pot extrapolar als centres públics.
7 minuts i arribarem a 11:15. Ara fem una pausa. Després anirem a Polònia, perquè aquest cap de setmana en aquest país s'hi juguen moltes coses a les seves eleccions. I també sentirem Madonna, que torna a la seva gira després de millorar la seva salut. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La finestra indiscreta.
Finestres. Engorilats i engorilats a Sitges, on ens esperen exorcistes i pianistes.
No tengas miedo. Ya nos conocemos.
I Àlex de la Iglesia, i Bayona, i Belén Rueda, i la gran guanyadora de Sant Sebastià, Jayone Camborda, i Ocorno, al ritme de Joe Hisaishi.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Aquest Halloween viuràs la teva millor experiència.
Kingdom Park presenta un nou Scream Park al Castell de Tordera el 31 d'octubre. 3 i 4 de novembre.
3 túnels del terror amb diferents temàtiques pensats per tots els públics, disco show, espectacles de foc, animacions i zona kids.
Compra les entrades a milnotes.com. El millor Halloween que et puguis imaginar al Castell de Tordera.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Polònia es prepara per a unes eleccions que molts consideren les més transcendentals des de la caiguda del mur de Berlín i del comunisme l'any 1989. El partit governant, que és l'ultraconservador i ultranacionalista Llei i Justícia, aspira aquest cap de setmana un tercer mandat per consolidar un projecte que l'ha enfrontat amb la Unió Europea, ha retallat drets i llibertats, ha polititzat la justícia i ha criminalitzat la migració. La societat polonesa arriba a les eleccions polaritzada i també, en alguns casos, amb por. I això li volem preguntar a la nostra enviada especial a Varsovia, que és Cèlia Cernadas. Cèlia, bona nit.
Bona nit, Sergi.
Per què són importants, Cèlia, primer de tot, aquestes eleccions?
Doncs mira, Polònia afronta una elecció existencial. Segons ens comenten aquests dies els molts analistes, periodistes i també ciutadans de peu amb qui hem anat parlant. Una elecció existencial perquè adoptar, ens diuen, entre ser un país que respecta llibertats i drets, com ara l'avortament o la protecció de la comunitat LGBTI, que s'integra i coopera amb la Unió Europea, que és el que proposa la posició de coalició cívica, que recordem està liderant l'expresident del Consell Europeu, Donald Tusk, o l'altra opció és convertir-se definitivament en un estat que molts aquí ja qualifiquen de semiautocràtic.
Clar, i en tot plegat, Cèlia, també hi ha un altre punt crucial, que és Ucraïna, oi?
Sí, un punt que ens pot afectar a nosaltres i a la resta d'Europa, perquè aquí a Polònia, Llei i Justícia, pressionat per l'extrema dreta, comença ja a qüestionar l'ajuda que s'està donant a Ucraïna. Hem de recordar que Polònia, com a sòcia de l'OTAN, ha tramès moltes armes a Ucraïna, ha estat el país que ha acollit més refugiats d'aquest país i, a més, ha estat un corredor per als cereals d'Ucraïna. Per tant, aquest qüestionament, si s'acaba concretant i consolidant, pot generar una primera fractura seriosa a la unitat europea de resposta a aquesta guerra.
I a tot això hi hem d'afegir la migració que domina aquestes eleccions a Polònia. S'hi barreja la xenofòbia, això dificulta la presa d'acords europeus sobre aquest tema, i aquest clima s'ha viscut recentment, Cèlia, amb l'estrena d'una pel·lícula. Explica'ns.
Sí, és un clima molt crispat i s'ha visualitzat aquest clima amb l'estrena de The Green Border, La frontera verda, d'Agnieszka Holland. Holland és la directora de cinema polonesa més internacional, sens dubte. La pel·lícula va guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Venècia i denuncia els abusos i la violència que s'està produint a la frontera entre Polònia i Bielorússia contra les famílies migrants que intenten creuar i saltar la tanca entre els dos països. Doncs bé, l'estrena a Polònia d'aquesta pel·lícula ha provocat una reacció furibunda d'odi del mateix govern i de l'home fort del país, l'ultraconservador Jaroslav Kaczynski, contra la directora, a qui ha arribat a qualificar de traïdora nazi.
I precisament tu has pogut parlar amb la directora, que sabem que no es troben en unes condicions ideals, diríem. Què t'ha dit? Què t'ha explicat, Cèlia?
Sí, de fet, Sergi, al final hem hagut de trucar-la a França perquè ella ens explicava, pensava quedar-se a Polònia fins després de les eleccions de diumenge, però la virulència de les amenaces que ha rebut l'ha obligat a marxar abans d'hora. Doncs la seva veu és un far una mica de llibertat i de sentit comú en aquesta Polònia de tins racistes i retrògrads, almenys en una part important de la societat. Doncs aquí ens explica, per exemple, per què va fer aquesta pel·lícula, La frontera verda.
Crec que la migració és un dels reptes més grans que afronta Europa i el món ric en general. I no podia acceptar simplement la visió política d'uns països cada cop més xenòfobs, que l'única resposta que tenen al problema és la violència i els murs. Volia mostrar on som avui com a éssers humans, com a ciutadans d'Europa i com a ciutadans de Polònia, i volia donar veu als que no en tenen.
Adverteix Agnieszka Holland en aquesta entrevista que el que avui estem veient contra afganesos, sirians o africans li recorda etapes molt funestes de la història d'Europa.
Per mi, que conec molt bé el segle XX a Europa, que he abordat a les meves pel·lícules els crims contra la humanitat que s'hi van cometre, l'Holocaust, Holodomor, els crims de Stalin, els crims dels nazis de Hitler, és molt perillós. El primer pas permet estigmatitzar i deshumanitzar un grup determinat de persones, i això després justifica l'ús de la violència contra l'amenaça.
Agnieszka Holland, des d'aquesta plataforma de llibertat que té des d'una mica el seu exili a França, Estats Units, doncs, pot acusar el partit Llei i Justícia, ens deia, d'haver enverinat Polònia, un país, recordem-ho, de la Unió Europea, i d'haver-la manipulat a través de l'odi i la repressió.
Doncs aquest és el marc, el context necessari per entendre el que passarà i la importància d'aquestes eleccions a Polònia. Amb la nostra enviada especial, Cèlia Sarnadas, aquí podreu sentir durant tot el cap de setmana Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Gràcies, Cèlia, per la informació del context. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Són en punt 11:15 i entrem a la cultura amb una informació d'última hora, perquè ha mort als 80 anys la poeta nord-americana Louise Gluck, guardonada amb el Premi Nobel de Literatura l'any 2020, Òscar Callau.
Sí, els seus editors, Carcanet Press, han confirmat la notícia en un comunicat a les xarxes socials. El text diu que al llarg de 5 dècades de trajectòria poètica, Gluck va escoltar amb atenció veus amagades i va trobar imatges que parlen tant de crisis personals com de misteris eterns. Nascuda el 1943 a Nova York, Louise Gluck va guanyar el seu primer gran guardó al Pulitzer de poesia quan tenia 50 anys pel poemari L'Iri Salvatge. És autora de 14 llibres poètics, amb un parell de títols traduïts al català per la valenciana Edicions del Buc, Avern i Nit Fidel i Virtuosa.
I de la literatura a la música.
I've seen the devil down sunset in every place.
Perquè Madonna comença demà a Londres els concerts de The Celebration Tour, la gira mundial que va haver de posposar aquest estiu a causa d'una infecció bacteriana.
Sí, després de 4 concerts a la capital britànica, Madonna actuarà en una dotzena de ciutats europees fins al desembre, en una part de la gira que manté les dates anunciades inicialment. Així, a Barcelona farà 2 concerts, l'1 i el 2 de novembre, al Palau Sant Jordi. En canvi, els concerts en una trentena de ciutats nord-americanes es van canviar de data o es van anul·lar per motius de salut, ja que Madonna, de 65 anys, va haver de ser hospitalitzada. Ara començaran el 13 de desembre a Nova York i acabaran el 24 d'abril de l'any que ve a Ciutat de Mèxic. En aquesta gira, Madonna repassarà els grans èxits de les seves 4 dècades de trajectòria.
I ara ens endinsem en el Festival de Sitges. Perquè el responsable dels efectes especials de Jurassic Park, Phil Tippett, rep el gran premi honorífic d'aquest certamen. Pioner de l'efecte conegut com a stop motion, Tippett té un Oscar per aquesta pel·lícula i un altre pels efectes visuals del retorn del Jedi de Star Wars. Demà serà el torn del japonès Hideo Nakata. Enviat especial a Sitges, Àlex Giral Robert.
Si algun fanàtic de la Guerra de les Galàxies no sabia l'origen del monstre Rancor Pit, avui el seu creador, el cineasta nord-americà Phil Tippett, l'ha revelat al Festival de Sitges.
Sempre començava amb un concepte. Pel monstre Rancor Pit, el retorn del Jedi, la meva idea va ser un encreuament entre un os i una patata.
A la roda de premsa prèvia, el lliurament del màxim reconeixement del certamen, Tippett ha tocat molts temes. Sobre la intel·ligència artificial, ha dit que la veu com una oportunitat més que una amenaça. I sobre el fet d'haver estat l'encarregat dels dinosaures a Jurassic Park, una casualitat, diu que ell té estudis sobre aquesta matèria. Amb 72 anys, Tippett continua en actiu, però ja ha passat a la història com un dels grans alquimistes dels efectes visuals. Seu és el mèrit de films com Indiana Jones i el Temple Maleït, Robocop i també la primera entrega de Star Wars. A la gala de Cluenda de demà serà el mestre del terror japonès Hideo Nakata qui rebrà el guardó honorífic Màquina del Temps. També ha marcat un punt d'inflexió a la història cinematogràfica per haver exportat el gènere a tot el món.
I avui, excepcionalment, anem al cinema en divendres. Però avui no és un divendres qualsevol, perquè és divendres 13, una data terrorífica. I saludem terroríficament i amablement el nostre company Àlex Gorina. Bona nit, Àlex, des del Festival de Sitges.
Hola, Sergi. És una autèntica fantasia, i això és ciència-ficció, eh? Perquè quan jo vaig començar el festival, aquestes connexions tan ben fetes no es podien aconseguir de cap manera.
És que la tecnologia ha avançat moltíssim fins a arribar a aquesta 56a edició, Àlex, del festival. Com ha anat aquesta edició?
Estan anant molt bé. Estem veient bones pel·lícules. Ens han faltat convidats, diguem allò, de nivell superior, per entendre'ns, però no em queixo. He vist alguns bons films i ja us dic que ha triomfat el Bayona i triomfat moltíssim el Lanthimos amb una pel·lícula extraordinària que es diu Poor Things. No te la perdis, Sergi.
Ah, mira, l'apuntarem, eh? Per això, avui volem fer un exercici de memòria amb tu del Festival de Sitges. L'Àlex Orina ja ha estat vinculat de manera polièdrica. Cap de premsa i protocol, del 84 al 92. L'any 1993 va ser Àlex subdirector del festival. Un any que va suposar, a més, el descobriment, atenció, de Guillermo del Toro amb aquesta pel·lícula, Cronos.
No, mi amor, no es de chocolate, no. Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida.
Un moment, doncs, molt especial, Àlex, però t'hem demanat, per fer un repàs, diguéssim, un top 5, va ser durant 5 anys director del certamen. Quin seria el teu top 5 durant aquest temps d'aquest festival?
A veure, ho farem una mica així puntuant, De tota manera, faré una menció que aquells anys van ser gloriosos perquè va ser quan a Sitges van aparèixer Guillermo del Toro, Sam Raimi, Tarantino, Bryan Singer, Wes Craven, Peter Jackson, tots junts, amics i amics de nosaltres. O sigui, va ser un moment d'una vivència extraordinària. Però quan jo vaig arribar com a director, al 94, i va ser l'any del ex-equo, va haver un ex-equo entre Justino, un assassino de la tercera edat, com a millor pel·lícula, i 71 fragments d'una cronologia de l'atzar, un film de Michael Haneke, pel qual em volien matar i em perseguien pel poble. I és que la gent encara no havia descobert a Michael Haneke, ningú el coneixia. Va ser un any realment revolucionari, perquè va néixer tot el cinema català de terror de la generació REC. Va ser l'any que Balagueró va aparèixer i va guanyar el premi al millor curt per Alicia. I recordo que era un xicot tremolós que em portava el curtmetratge així com per demanar-me permís. Però anem un altre any, perquè l'any 1995 fins i tot em vaig enamorar i del director de la pel·lícula Safe.
I com va ser això, Àlex? Què va passar?
Doncs resulta que Todd Haynes, el director d'aquesta pel·lícula, el director de Velvet Goldmine, havia vingut a Sitges al 1991 amb una pel·lícula que es deia Poison, va guanyar premis, va venir i ens va descobrir a Julianne Moore, que era una nova vinguda absoluta amb aquest film. I mentre preparava el rodatge de Velvet Goldmine, al sortir del festival, em va convidar a anar amb ella a fer un viatge a Lanzarote, anant al 96, aquest Tarantino, que ja ens havia visitat amb Reservoir Dogs i amb Pulp Fiction, va venir a recollir el Premi d'Honor del Festival per una producció que es deia Tu assassina y nosotras limpiamos la sangre. I vaig viure una anècdota personal extraordinària, perquè sense avisar va aparèixer la seva nòvia d'aquella època, l'actriu Mira Sorvino, perseguint-lo perquè tenia sospites i notícies de que l'estava enganyant amb no sé qui.
Ai.
Bé, l'estava enganyant amb una cambrera de l'hotel Melià. Sitges, que és on ens allotjàvem tot, i quan la recepció vam veure que arribava la Mira Sorvino, vam venir a buscar ràpidament per dir, traieu a Tarantino de l'habitació que estigui, perquè la Mira vol anar a l'habitació i el pillarà segur. Jo, com a director, vaig dir, és el seu problema. Si et sembla, anem al 1997,
efectivament,
l'any de la visita de l'autor dels efectes especials i visuals de 2001, Odissea de l'Espai. Amb aquest començament musical de Strauss, absolutament clàssic ja, Douglas Trumbull havia sigut l'autor i el col·laborador necessari, indispensable, de Kubrick per fer aquesta obra mestra.
Però m'han dit que el 1998 vas protagonitzar un salvament.
Sí, efectivament, i és l'últim any que vaig ser director. Vaig dimitir al final d'aquella edició i l'última pel·lícula que es va presentar va ser A Pupil, Verano de Corrupción, amb Ian McKellen i el Brad Renfro de protagonista. El Brad Renfro era un noiet de 16 anys, en aquell moment estava de promoció total de la seva carrera, havia sortit al Cliente, a Sleepers, i ja ens havien avisat a la Columbia que ells no es responsabilitzaven, que ens l'enviaven, però que era un home, un noi molt problemàtic. I una nit vam anar a la platja de Sant Sebastià i va dir que es llançava al mar, i era de nit, feia molt mal temps, unes onades terribles. Ai. I el tio es despulla i se'm llença al mar. I jo pensava, bueno, la Columbia em liquiden directament si Brad Renfro mor a Sitges. Què vaig haver de fer? Doncs despullar-me, llançar-me al mar, nedar fins a ell, rescatar-lo in extremis, portar-lo fins a la platja, fer-li el boca a boca, salvar-lo, portar-lo a l'habitació, i bé, no va servir de gairebé de res, perquè 10 anys després va morir també d'una sobredosi, o sigui que realment...
Mira, 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 Àlex. Va ser la culminació de la teva direcció, salvant la vida a Brad Renfro.
La culminació de la meva direcció va ser això, i un acte de cloenda dirigit per l'Àlex Rigola, on em van vestir de boxejador noquejat, així tot maquillat de cops de puny i de sang, per sortir a l'escenari i, en certa manera, dir que ja no podia més i que ho deixava estar.
El que ens demostra que el Festival de Sitges són vivències, pel·lícules, sensacions i emocions, com les que ens ha explicat l'Àlex Gorina. Àlex, gràcies per ser-hi, com sempre, fins la setmana que ve.
Una abraçada enorme a tots.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
I de les històries del món en rescatem ara una que podreu sentir amb més detall demà a la una del migdia al programa Kids XS, amb Pau Guillamet i Txell Bonet. Al Nepal, els nens i nenes que tenen els pares a la presó han de viure ells també tancats en els centres penitenciaris perquè els altres familiars no se'n volen fer càrrec. L'ONG Prisoners Assistance Nepal fa 30 anys que treballa amb aquestes criatures que neixen a les presons. Núria Har.
Al Kids XS podreu sentir el testimoni de la Indira Ranamagar, fins fa poc presidenta de l'ONG, i la seva filla Subhani Ale, actual presidenta de l'organització. Fins ara han rescatat més de 2.000 criatures a qui acompanyen en aquests anys tan difícils de les seves vides i a qui, per exemple, han pogut portar els diversos centres de dia construïts per l'ONG, com ha explicat Indira Ranamagar.
Així que la meva idea és mantenir-los a la seva pròpia comunitat. Per això tenim uns centres en 10 llocs diferents. Tot i així, a Katmandú, a la capital, és on hi ha l'única gran presó de les dones, que hi venen molts nadons, i nosaltres hem de mantenir-los a prop de la mare, a Katmandú.
Tot això demà a la una del migdia al Kids XS a Catalunya Ràdio.
Gràcies, Núria. Aquest diumenge 15 d'octubre és possible que veieu les façanes d'alguns edificis del vostre poble o ciutat il·luminades. És una campanya promoguda per diferents associacions amb motiu del Dia Mundial de la Mort Perinatal, una qüestió aquesta que enguany Marta Cristià pren especial importància.
És el primer Dia Mundial de la Mort Perinatal després de l'entrada en vigor aquest juliol de la llei que obliga a inscriure al registre civil tots els nadons de més de 180 dies de gestació morts abans de néixer. La llei obliga a fer aquest registre, però la informació necessària s'envia des dels hospitals. Les famílies no han de fer cap tràmit si no és que volen inscriure el nadó mort abans de néixer amb nom i cognom, que és una de les novetats que permet aquesta llei. Una mesura molt aplaudida per moltes famílies, com la de la de Càlix, que va tenir bessons, però un dels quals va néixer mort.
Semblarà com molt fort, però la primera vegada que vam veure el fill del nostre nom inscrit va ser el taüt, que realment la funerària va tenir va tenir com l'empatia de ficar el taüt al seu nom i cognoms, i nosaltres va ser com, ostres, per fi algú el tracta com una persona, amb noms i cognoms.
Fins aquest estiu, aquestes morts només quedaven recollides en l'anomenat lligall d'avortaments, on constava el sexe, les setmanes aproximades de gestació i el nom de la mare. Amb el canvi de llei, a més del nom del nadó, també s'hi poden posar els noms dels progenitors, i el document s'anomena Declaració de Nadons Nascuts Sense Vida. Segons l'Aida, poder registrar el GIM, que és com es deia el seu fill, amb nom i cognoms, els hauria ajudat, i ho veu com un pas més per sensibilitzar la societat del dolor i la incomprensió que viuen les famílies com la seva.
Jo, quan em pregunten quants fills tinc, jo sempre dic dos. L'únic que una es va morir. Ja està. I sempre, per mi és més simple així. Ja sé que incomodo, perquè incomoda, però jo al final vaig tenir dos fills i una es va morir. Nosaltres no tenim un nom com a pares. O sigui, si perds els pares, ets orfe. Si perds la parella, ets viudo. Però quan perds un fill, no tens un nom, no? Com per definir-te que sigui com més fàcil, també. Vull dir, és com raro. És com que entenc que socialment fa molt de mal i que no es vol donar visibilitat ni espai en aquest dolor, que jo no dic, viure constantment el dolor, perquè això no és bo, o sigui, no, simplement és acceptar-ho.
Aquest és, sens dubte, un canvi important, Marta, però m'imagino que no totes les famílies que han perdut un nadó durant l'embaràs ho viuen de la mateixa manera.
No, ni molt menys. N'hi ha també que agraeixen que la inscripció en aquest registre, si només s'hi vol posar la informació a què obliga la llei, nom de la mare i setmanes de gestació i sexe, continuï sent un tràmit que faci l'hospital. És el cas de Noemí Fible, que va perdre dues criatures.
Jo no hagués registrat mai a les nenes. O sigui, sí que li dic les nenes, perquè van ser dos nenes. Sí que ja l'embaràs estava... Jo crec que em faltava una setmana per arribar als 6 mesos. Però jo per mi mai van... Jo no me les sento com les meves filles. Jo m'ho sento com algú que creixia dintre de mi, que era un projecte en comú amb el meu marit, que no va arribar al seu fill perquè no havia de ser el seu moment. I aquest fet és el que a mi m'ha ajudat a superar el part de les dues nenes i que neixin mortes.
Un altre element que fa important aquesta llei, que per altra banda no té efectes jurídics, és que és retroactiva. De moment, però, aquestes gestions no són fàcils, com ens explica Gillian Cassidy, de l'Associació d'Acompanyament al Dol Perinatal Humamanita, una de les entitats impulsores de l'encesa de llums.
O sea, es retroactivo sin límite en el tiempo, pero sí que solo hay 2 años desde la entrada de la ley, ¿vale?, que fue en julio, solo hay 2 años para solicitar ese traslado. Entonces, desde luego, claro, para que llegue esta información, muchas veces son los propios padres que van a los registros y de alguna manera educan a los funcionarios de que no, es que esto ahora es así.
Cassidy també assenyala que el límit de 180 dies de gestació, 26 setmanes, per ser registrat o no, no respon a la vivència del dol.
Este límite podría responder a un hecho médico, pero en cuanto al duelo, no responde al duelo, ¿no? Y creo que esto es algo que todavía prevalece bastante, pero va cambiando, ¿no? El hecho de que una mujer con una pérdida temprana ha de tener un duelo menos intenso o más corto que una mujer con una pérdida muy avanzada. Y realmente eso no es una realidad. La realidad es mucho más complejo.
Acabem amb una dada. Segons estudis d'Humamanita, la mort perinatal a l'estat espanyol afecta més de 80.000 gestants cada any.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amb tots vostès arriba el cap de setmana de les seleccions, el gran tostó dels deports. Marxeu de pont, hombre, ja.
Atenció.
Aquest cap de setmana s'atura la Lliga, però no s'atura el Tot Gira.
Dissabte, l'Espanyol es troba amb un candidat a pujar a primera. En directe, Espanyol Valladolid.
Diumenge, viurem la Lliga F amb l'Atlètic de Madrid-Barça i seguirem el Llevant les Planes.
A més, el Gran Premi de Motos a Indonèsia. Descobrirem el secret de la Gàlia Esportiva Catalana, Ulldecona, l'ACB, el Mundial de Rugby i els Minuts Escombraria.
Vale, fenomeno, m'ha quedat clar.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda amb David Clopés.
Mercè Ibarz, Lewis Carroll, Safo, Aurora Bertrana, Joan Brossa, T.S. Eliot, biblioteques, escoles, llibreries, contes, novel·les, poemes, cançons... Tots tenen en comú una adreça. A tots els trobareu el mateix codi postal, universal i transferible, i 100% literari.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Ep, ja saps què faràs els dies 13, 14 i 15 d'octubre? Vine a celebrar les Jornades Europees de Patrimoni, la festa major del patrimoni cultural. Endinsa't en les històries dels monuments, jaciments i conjunts històrics catalans. Totes les activitats són gratuïtes, n'hi ha centenars. Tria la teva a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ets del 90% de la població catalana preocupada per la pobresa, les guerres, l'emergència climàtica o l'augment de l'extrema dreta i les vulneracions de drets humans a casa nostra i al món? La PD.cat són més de 120 entitats agrupades per abordar els reptes globals amb una mirada local. Entra a la PD.cat i suma't a la lluita per la justícia global.
Del 19 al 21 d'octubre torna la Catosfera a Girona.
Hi trobaràs les iniciatives més innovadores de l'espai digital català.
Intel·ligència artificial, podcast en directe, programari lliure, tendències digitals...
19, 20 i 21 d'octubre a Girona. L'entrada és gratuïta.
Inscriu-t'hi a catosfera.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Catalunya. I cada 15 dies al Catalunya Nit reflexionem sobre l'actualitat, però a banda de fer-ho amb entrevistes, com és habitual, també ho fem amb la creació artística del Guillem Cardona, músic, també beatboxer, amb la música que surt del seu propi cos i que ens ajuda doncs, a això, a pensar sobre el que ha passat durant els últims dies. I aquests dies, òbviament, estan marcats, com explicàvem al principi del Catalunya Nit, per aquesta tragèdia global que és la guerra entre Hamas i l'estat d'Israel. Ara sentirem la peça en un tema tan delicat com aquest que el Guillem Cardona ha creat i l'escoltarem, però plegats, perquè també tenim el Guillem amb nosaltres. Guillem, bona nit.
Bona nit.
Doncs escoltem la teva reflexió i la teva creació artística al voltant de la situació que es viu al Pròxim Orient. Ciutadans d'Israel, estem en guerra, no en una operació o en una fase en guerra. Aquest matí Hamas ha llançat un atac assassí per sorpresa contra l'estat d'Israel i els seus ciutadans. He ordenat una àmplia mobilització dels reservistes i tornarem al cop amb un abast desconegut per l'enemic. L'enemic pagarà un preu sense precedents, estem en guerra i la guanyarem.
Uns 220.000 palestins estan ara aixoplugats a les 92 instal·lacions de les Nacions Unides pels refugiats palestins a Gaza. Les instal·lacions i hospitals de l'ONU, les escoles i les clíniques no han de ser atacats mai.
Estem establint un setge complet sobre Gaza. Sense electricitat, sense menjar, sense aigua, sense gas, tot està tancat. Estem lluitant contra animals i estem actuant en conseqüència.
Probablement apunten més els civils que els polítics per pressionar-nos perquè ens rendim. Però els diem que no ens rendirem. I som aquí per quedar-nos-hi. Aquesta és la nostra terra i no l'abandonarem. Aquesta és la nostra terra i no l'abandonarem.
Des de la festa Rave, en l'inici de tot plegat d'aquesta guerra en concret, a trets morts de civils d'un costat de l'altre, amb aquests ambients, però també amb la veu i amb els sons del propi cos del Guillem. Guillem, jo et vull preguntar, és molt difícil fer creació a partir d'una tragèdia com aquesta?
Uf, és molt dur, és complicat perquè t'endinses a dins a aquest món i sí, jo crec que ningú vol viure això en primera persona i per sort no ho he viscut mai, però això és poder el més a prop que he pogut estar emocionalment de la guerra o de la violència i clar, escoltar aquestes imatges de veus aquesta gent que està de festa, que està gaudint del moment, aquesta gent jove i de cop la situació es gira completament a 180 graus d'una manera tan bèstia que, hosti, xoca i afecta. I fins i tot és que hi havia vegades que estava creant i havia de parar d'escoltar tants trets, d'escoltar tants crits, tants plors, tants... I, hosti, és durillo, afecta, però, bueno, a poc a poc es va fent i ha quedat algú maco, per sort, dins la tragèdia que suposa i que representa.
Esperem, Guillem, que això ajudi a pensar a tothom i que també pròximament puguem enviar-te un àudio perquè tornis a fer un altre de les teves creacions amb el final, que marqui el final de la violència a la zona. Recordem als nostres oients que, a més de col·laborador del Catalunya Nit, de músic, de beatboxer... Podem trobar el Guillem Cardona a les xarxes socials, cardona.guap. El podeu buscar allà, i allà hi trobareu també tot el seu món i la seva creació artística. Gràcies, Guillem, com sempre. I bona nit.
Moltes gràcies, Sergi. Bona nit. Que vagi molt bé. I know it's hard to keep an open heart, when even friends seem out of touch.
I ha arribat el moment de la previsió del temps, de cara al cap de setmana, quin temps farà. Ens ho dirà el Dani Ramírez. Dani, bona nit.
Què tal? Bona nit.
I ens ho acompanyarà musicalment. Ens ho dirà musicalment. Quina cançó ens has triat per a la teva previsió?
Home, que no ho sentiu, Guns N' Roses, November Rain.
Sí, ho havies de dir.
Pensa que no he trobat cap que digués October Rain.
Ah,
llavors,
bé.
He trobat October Fest, però vaja, pot ser una festa de la pluja, i esperem, doncs, que ben aviat ens arribi. Ja pot arribar demà alguna primera pluja, i sobretot diumenge cap a la costa, i en dies posteriors, la setmana que ve, es pot anar animant. No veiem, de moment, un temporal, però trenquem l'anticicló, que és el que importa.
I les temperatures, què, Dani? Com aniran?
Doncs mira, com que l'anticicló ja comença a defallir, a perdre pistonada, aquesta nit no serà tan freda. Curiosament, estem anunciant una baixada de temperatures, però això es notarà més de dia, demà, i diumenge ja també les nits seran una mica més fresques. Però fred fort tampoc n'esperem. No ve una baixada sobtada de temperatures i pluges abundants, ni molt menys. Però s'acabarà la calor, aquests valors de 30 graus que encara hem tingut avui alguns sectors del país. Demà les més altes quedarien 27-28 a Ponent i en general entre 23 i 26. Estaríem més a prop de la normalitat. Ara hauríem d'estar entre 20 i 24, no pas 30-31 com hem tingut avui al Pallars Jussà, al Segrià, en punts de Girona s'ha disparat la temperatura. S'acaben aquests 30 graus que ens acompanyen, atenció, des del 26 de setembre, cada dia la temperatura més alta al país ha superat els 30 graus. Això s'acaba i demà arriba ja alguna pluja al Pirineu, Camp de Tarragona, sobretot migdia i tarda, i diumenge podrien ser localment fortes a la costa, fins i tot més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora entre el Tarragonès i el Maresme.
Doncs vinga, Dani, si ens posem la jaqueteta aquest cap de setmana ens en recordarem de tu amb alegria.
A veure, noraca, noraca i guants i bufanda, no, però màniga llarga i ja deixar el pantaló curt una mica de banda, diumenge sí.
Molt bé, gràcies i bon cap de setmana, Dani.
Igualment, bon cap de setmana.
Amb música hem mirat al cel, hem pujat al cel i amb música baixem de nou a la terra. La música de Clara Pella, que ens ha acompanyat tota aquesta setmana per desitjar-vos bona nit. Com sempre, en aquest Catalunya Nit, l'última paraula és vostra. Avui no podem oblidar les coses que us hem explicat, perquè ha estat també, enmig de tot això, enmig d'aquestes tragèdies, doncs ha estat un bon dia per a algunes persones. Per exemple, la Gisela. Feia molt de temps que convivia amb mal a les cervicals a causa d'un accident. Li feia tant de mal que fins i tot la van operar. Això i aquests dies, aquestes setmanes, per a la Gisela no han estat fàcils, però avui, per fi, han arribat les bones notícies.
Bona nit. M'agradaria compartir amb vosaltres la sensació que acabo de tenir, que just ara fa una setmana que vaig entrar a quiròfan, que em van operar unes cervicals invertides arrel d'un accident. I just avui, aquest matí, m'he tret el collaret i ha sigut la millor sensació de la meva vida. Que me n'he donat compte de tot el temps que portava amb dolor, que l'havia normalitzat. O sigui que estic superfeliç. Molt bona nit!
Doncs des del Catalunya Nit estem molt contents per tu, Gisela. I en aquest divendres, a totes, us volem desitjar el millor cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns i ho farem amb dos programes especials, dilluns i dimarts, des del Pròxim Orient mateix. Des d'allà treballarem per donar-vos més context, tot el que puguem, per entendre més i millor la guerra entre Israel i Hamas i les possibles sortides que hi puguin haver-hi. Ho farem amb l'editor del Catalunya Nit, Manel Elías, la productora Eli Espuny i José Antonio Muñoz, amb el control tècnic desplaçats a la zona. Perquè vosaltres sou importants i és encara més important que tingueu una bona informació completa. I també és important que sigueu vosaltres els que tanqueu aquest programa. La vostra veu i la de l'Enrio, que acompanya el piano de Clara Pella, el tema Ni el mar.
Hola, sóc la Clara Pella i la cançó Ni el mar és un homenatge a molt a la gent que estimo, perquè un dels meus llocs preferits del món és el mar i em sembla que és un lloc on s'aboca tot, la inspiració i el record i un lloc molt profund, però sense la meva gent al mar, ni al mar. És això el que vol dir la cançó.